Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money
gone? Bon dia, Ion Sindreu, des de Londres.
Bon dia.
Ion Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal.
Oh my God!
Com estàs, Ion?
Molt bé, molt bé. Tot molt bé.
Tot bé per aquí, aquest diumenge diferent, no? Una mica?
Sí. Mira, ahir just vaig anar a veure, saps aquest musical que està molt de moda, que es diu Hamilton?
No, no en tinc ni idea. L'hauria de conèixer, o
no? Doncs a veure si us arriben allà. És de la vida d'un d'aquests pares fundadors dels Estats Units, que ha tingut un gran èxit, o sigui que us el recomano.
Recomanació si també cultural a la secció econòmica, m'agrada molt això.
Sí.
Vas pagar l'entrada en metàl·lic o amb targeta?
Vam pagar amb targeta i pràcticament amb un any d'antelació.
Què dius ara?
Sí. Així van les coses.
Sí, bueno, realment, la cultura musical a Londres n'hi ha per rodar i per vendre, però que hagis de comprar les entrades amb tanta antelació, realment t'has d'organitzar la vida, eh?
És perquè els Estats Units ha tingut un èxit tan descomunal que a més, aquí és més barat en el teatre que si aneu a Broadway. Per tant, hi ha com una mena d'arbitratge monetari, no?
Valia més de 500 euros o menys l'entrada?
No, menys. No era tan bèstia, però sí que les cues són molt llargues.
Et pregunto tot això perquè a partir d'avui es deixen de produir bitllets de 500 euros. Aquesta és la notícia econòmica del dia. Tot això per què, Ion?
Bé, això recordareu que es va decidir el 2016, és a dir, que ja fa bastant, el 4 de maig concretament, ho va anunciar el Banc Central Europeu, que ja no es produirien més bitllets d'aquests de 500. La raó principal és que hi ha preocupacions força fonamentades de que aquests bitllets no els fem servir la gent normal, sinó que acaben sent utilitzats sobretot per gent que fomenta l'economia submergida i a activitats criminals.
Clar, jo recordo quan van aparèixer els bitllets de 500 euros que li deien Bin Laden perquè no es veien mai, no?
Sí, és allò que deien que tothom el busca, però no, ningú n'ha vist cap.
Ningú el troba.
Tot i que jo tenia una sospita, que no sé si tu també tenies, que és que el bitllet de 200 encara és més rar que el bitllet de 500.
Sí, jo no recordo haver-ne tingut mai a les mans ni un de 200 ni un de 500. Mira que ja portem menys d'euros, eh?
Però jo de 500 no n'he tingut mai cap meu, però n'he vist.
Clar. Perquè
Sí.
No, per fer-me una idea, perquè jo recordo... o sigui, eren 10.000 peles el bitllet gran que hi havia quan hi havia pessetes, no? Tu, per exemple, al Regne Unit, que aneu amb lliures, el bitllet més gran de quan és?
És el de 50.
50 lliures, que això són... no arriba a 60 euros ara mateix.
Clar,
o sigui, aquí, que després d'uns quants anys...
Ah, no, espera, em corregeixo, n'hi ha un de 100.
Ah, hi ha un de 100 lliures.
Però no jo no l'he vist mai.
Tampoc l'has vist mai. Realment els bitllets grans van buscats.
No, i ara ja sé per què. És que he dit, ostres, juraria que n'hi havia un de 100, però no sabia per què. I és perquè només s'emet a Escòcia i a Irlanda del Nord, on els bancs comercials, diguem-ne, com passaven el seu dia, tenen la capacitat d'emetre bitllets. És a dir, tu quan vas a un... No, és com si la caixa emetés el seu propi bitllet. Allà passa, tot i que evidentment està limitat. És a dir, un banc escocès ha de tenir en els seus comptes un bitllet de lliures normals per poder, doncs això, emetre un bitllet de lliures seu i llavors posar-li doncs la seva marca. I aquests sí que es veu que poden emetre bitllets de 100, però si veniu a Londres o a la major part del Regne Unit, el més gran que podeu tenir és el de 50, sí. I als Estats Units, per exemple, el més gran que existeix és el de 100 dòlars, que tampoc no n'hi ha per tant.
Per tant, Ion, per què es va fabricar un bitllet de 500 euros quan es va posar en marxa l'euro? I ara per què realment es treu? Perquè no sé si realment això ajudarà a evitar el frau fiscal.
Bé, si aneu als comptes, als números que té el Banc Central Europeu, veureu que els bitllets de 500 euros són només un 2,3% del total dels bitllets en circulació. I, verificant les nostres sospites, els de 200 encara són menys. És un 1,1%. Per què es van crear denominacions tan elevades? És una bona pregunta. Jo crec que hem de recordar una mica també que hi ha països a l'Eurozona, en general més rics, no?, on els preus són més alts, nominalment, i, per tant, necessitaven bitllets més grans que nosaltres. Per exemple, el bitllet de 100 euros, si aneu a diversos països que, no, amb més poder adquisitiu, veureu que s'utilitza amb relativa regularitat, mentre que a l'estat espanyol, sobretot quan es va crear l'euro, pràcticament tampoc se'n veien. Ara, jo crec que sí, que amb els de 200 i 500 es van passar. De fet, el bitllet de 500 euros és el cinquè bitllet més valor del món. El primer és el dels dòlars de Brunei, que en tenen un, de 10.000 dòlars, que són aproximadament 7.400 dòlars americans, i que està més fixat al dòlar de Singapur, tot i que Singapur, que tenien el seu bitllet de 10.000, ja van deixar de fer-lo també, perquè deien que això fomentava el diner negre, i en fan només de 1.000, i el Brunei i Singapur tenen el primer i el quart lloc, i el segon és Suïssa. Si aneu a Suïssa, podeu, tot i que jo crec que no en veureu cap, però podeu teòricament tenir a les mans un bitllet de 1.000 francs, que és una barbaritat. Mm. Per tant, jo crec que sí, que hi va haver un error de càlcul i que ara l'estan intentant corregir, perquè és evident que si tu ets un criminal és molt més fàcil passar grans quantitats de bitllets amb un maletí. Si aquests bitllets amb un tros de paperet ja acumules molt de valor, que no si els has de passar tot, diguem, amb bitllets de 20. Mm.
Recordo que a l'època del boom immobiliari hi havien hagut notícies que havien explicat que bona part dels bitllets de 500 que hi havia al món eren precisament a territori espanyol. Això com ho hem d'interpretar? Sí.
Una quarta part, es deia.
Una quarta part,
de 500. Però això era l'any 2006.
Clar, clar, no.
I, per tant, estava directament vinculat a la bombolla immobiliària. I, de fet, aquesta teoria s'ha vingut a demostrar perquè des de llavors la quantitat de bitllets de 500 circulant a Espanya doncs, ha caigut significativament. I, de fet, la policia, això diguem a Espanya, però també aquí al Regne Unit, ja fa temps que considera que s'han de seguir, no?, aquests bitllets per intentar seguir el diner negre. Per tant, hi ha pocs dubtes, que aquests bitllets són sobretot un tipus de producte que ajuda a les organitzacions criminals. Ara,
Per què han trigat 17 anys?
Sí.
Per què han trigat 17 anys a treure'ls, si ja ho sabien, això?
Home, perquè jo crec que... Bé, hi ha una combinació de coses. Jo crec que primer potser tenien una certa noció de que a mesura que augmenta la inflació, no? És a dir, que augmenten els preus, aquests bitllets més elevats, que inicialment sembla que no utilitzarà ningú, comencen a ser més utilitzats. El que ha passat és que la inflació a l'Eurozona ha estat extremadament baixa durant l'última dècada, no? Des de la crisi financera, i per tant la probabilitat que en el curt termini aquests bitllets siguin utilitzats, doncs és molt baixa. Tu recordaràs, per exemple, que no, quan nosaltres érem petits encara hi havia monedes d'una pesseta, no? I en el seu dia hi havia cèntims. Però clar, a mesura que augmenta la inflació, el valor real d'aquestes monedes es va tornar tan petit, tan petit, tan petita que la pesseta ja era com un cèntim. Jo crec que ells tenien la idea que potser amb el temps trobaries que necessites bitllets de 200 i de 500 més habitualment, però no ha estat el cas, i hi ha hagut un moment que han dit, en lloc d'esperar, millor traiem-ho de la circulació, que no fa cap favor. Això, i també hi ha a tot el món occidental, hi ha una certa voluntat, jo crec, d'acabar amb el bitllet, és a dir, amb el diner físic, i anar cada vegada més cap a una societat on tots els pagaments...
Tu creus que arribarà desapareixent la moneda i el bitllet?
Jo crec que sí, es va cap aquí. Es va cap aquí per diverses raons. La primera és la que hem dit, no? Els governs volen tenir controlades totes les transaccions i els bitllets són una manera de saltar-se, no? Que el teu pagament quedi registrat, perquè si tu pagues digitalment sempre es fa a través d'un banc i, per tant, hi ha un registre de tu a qui has pagat què i quan. Amb els bitllets això se salta. Però és que, a més, també hi ha un altre motiu, que és que des de la crisi financera, i en el cas d'Europa, de l'Eurozona, des dels finals del 2014, molts bancs centrals han fet una cosa que no s'havia fet mai a la vida, que és agafar els tipus d'interès, no? Això que diu el banc central posa el tipus d'interès a l'1%, etc., i l'han posat negatiu. És a dir, ara mateix el tipus del banc central és menys 0,4%, que vol dir que si tu... per exemple, tu no, perquè ets una persona... Són persones de poca importància, però els grans inversors o les empreses que posen diners als bancs no només no els hi donen retorn, sinó que els hi cobren. Els hi cobren d'avui per demà. I, per tant, estan pagant per deixar els seus diners en un dipòsit. Estan pagant el 0,4%. Clar. Això, els bancs centrals tenen por de posar-ho encara més negatiu, perquè si ho posessin, per exemple, al menys 3%, hi ha molts bancs i moltes empreses que dirien, home, s'ha acabat el bròquil, és a dir, doneu-me aquests diners amb bitllets, que els bitllets, és veritat, no donen cap retorn, però almenys el retorn és 0%. No m'estan cobrant per tenir un bitllet. I, per tant, els bancs centrals i els governs són conscients que l'existència dels bitllets limita com de negatius poden posar els tipus d'interès si els hi convingués. I sent conscients d'aquest problema, jo crec que cada vegada voldran més intentar acabar amb el bitllet físic per tenir més control sobre els tipus d'interès. Clar, la preocupació d'això és que encara és més vigilància, no?, i control de les nostres vides per part dels governs.
Veurem si el proper bitllet que acaba desapareixent és el de 200 euros. Clar, el que acabarà passant ara, o sigui, què passa amb els bitllets de 500 euros que encara circulen, Ion? Que mica en mica, la que entrin dins d'un banc ja no tornaran a aparèixer, no? Entenc? Vull dir que aquí hi ha un temps de marge, ara, eh?
Sí, home, sí, un
perquè si tens a casa, si tens sota el calaix 27 bitllets de 500 euros, no pateixis, els vas tornant a poc i ja està, no?
Clar, home, hi ha un període molt llarg en què es podran fer servir, perquè hi ha hagut altres països, per exemple, recentment, això ho va fer el 2016 també la Índia, la Índia va voler acabar amb aquesta gran circulació de grans bitllets que deien que fomentaven l'economia submergida, però el que van fer va ser dir, no, vosaltres aquí teniu, doncs això, molt poc període de temps, no?, per fer això, és a dir, van donar unes poques setmanes. Llavors el que va passar, clar, és un caos gegantí, no?, en què la gent doncs no arriba a temps per retornar els seus bitllets, sobretot en un país tan gran i amb tanta poca, no?, profunditat financera com és la Índia, i el que va acabar passant és un impacte brutal a l'economia, la gent no podia fer servir els seus bitllets i va deixar de consumir. És veritat que va ser un impacte a curt termini, que ja doncs, de seguida va passar, però també alhora es va veure que doncs no sembla que es va combatre realment l'economia submergida, és a dir, s'ha fracassat bastant i es va crear bastanta disrupció. Per tant, home, sí que és veritat que limita no, que la gent passi maletins, però també hauríem de ser una mica escèptics de fins a quin punt doncs això serveix per combatre el frau realment.
Sindreu, ho hem de deixar aquí.
Vinga,
sembla bé?
Fins la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana que ve.